Asamblea de majaras. 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 Sí. Asamblea de majaras. Hey.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts. Un diumenge més de confinament, en quarantena amb Contrabanda. Això, aquest programa estarà sonant en viu, en directe, a Contrabanda FM al 91.4 i www.contrabanda.org, diumenge 5 d'abril. Tot i que nosaltres l'estem gravant el dissabte 4 d'abril. Jo sóc Ernesto Chemahara, aquí acompanyat dels altres Maharas.
Doncs aquí el doctor Axioma. Jo crec que mai no havien matinat tant per fer una assemblea de Maharas. Però, bueno, ens estem adequant i adequant una miqueta al confinament aquest que portem ja 23 dies, que sembla poc, però déu-n'hi-do quants dies portem.
Doncs aquí Eduardo Manos Tijeras, pues, controlar la gravació, a veure si avui no hem de fer tres intentones. I bé, com diu el Jordi, doncs jo diria que sí que alguna vegada, matinar no hem matinat tant per fer el programa, però llevar-nos 10 minuts abans de la ràdio sí que ho hem fet unes quantes vegades. Llavors tampoc és una sensació tan estranya. O sigui, anar a la ràdio sense rentar-se la cara s'ha de dir que és una cosa que s'ha fet bastant. Les mesures higièniques ara canviaran, no? I ara que ens rentarem bé les mans i la tita abans de fer l'amor, pues, ho veurem. Jo, amb aquestes tres setmanes de confinament, directament ara m'ha vingut una imatge evocadora cinèfila, una pel·lícula per recomanar ara mateix, per veure el nostre punt de repetició, és Do the Right Thing, amb Radio Rahim, com va posar en l'estiu, en aquell estiu de l'any 67, o no sé, no me'n recordo ni què és la pel·li, però bueno. No, l'any 80 i pico. Sí. Los Ángeles, o no sé, no? O què és? To the Right Thing. O Harlem, no?
Harlem. Nova York.
Harlem, sí, doncs aquí enviem un missatge a tota la pella Harlem que l'està dinyant ara mateix. I... perdoneu. I Do the Right Thing. Haz lo que debas. Radio Rahim, un gran referent per contrabandistes com nosaltres.
Bueno, doncs ja que parlem de ràdio, recordar diverses coses. A part de Contrabanda FM, on hi ha una programació especial, entre altres coses, recomanem el programa Contra l'Aislamiento, que es fa juntament amb Bronca, que si aneu a la web contrabanda.org podreu anar veient. Doncs hi ha altra gent que està fent programes especials, tant anant a l'estudi com fent-ho com nosaltres des de casa. En general, la gent ho fa individualment, però hi ha de tot. Recomanar jo el programa de Nicòsia, que per les coses que comentaven que recollien, jo crec que deu ser molt interessant. I res, després, com sempre, saludar les ràdios germanes que ens redifonen, Ràdio Malva des de la ciutat de València, Ràdio Mistalera a la d'Ara Xènia, a la Xara, Dènia, i Ràdio Activa des de les Valls del Cullà i l'Albaida, i finalment a Ràdio, com es diu, Titulleta Ràdio, a Mallorca.
Oh, yeah.
I res, si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer per les xarxes, si no m'equivoco, és assembleamajaras, @, no? I després podeu enviar-nos un correu electrònic a assembleamajares@gmail.com. És així?
Assembleamajaras.
Majares, perdó. Vale.
En castellano.
I no, en castellano. En castellano plural. I res, i si ens voleu enviar alguna coseta per servei postal, doncs al 748-08-080 de Barcelona, a l'atenció d'Assemblea de Majares.
Molt bé, i recordem que el format d'aquest programa és una mica diferent del que estem fent normalment, el que fèiem normalment quan ens fèiem el directe. Intercalem una mica les nostres opinions majares amb aportacions que fan col·laboradores, amigues i gent que hem volgut anar a trobar perquè ens donin continguts de qualitat. I llavors ara ja començarem un d'aquests primers blocs amb contribucions diferents i alguna cançoneta que anem trobant també d'aquesta època tan terrible i distòpica que ens trobem. No? Aquest primer bloc comença amb... i ens l'explicarà l'Ernesto Chimajara.
Vale, pues sí, si voleu comencem ja, anem al grano, i abans d'escoltar els dos primers àudios, dic que posarem una cançó que han fet en el nostre barri de Vallcarca en ocasió de la vaga de lloguers. Just és amb el que acabàvem el darrer programa, tot i que potser l'ordre al final de com van posar la falca no és el que us explicàvem, però això són problemes d'edició que no són fàcils. Pues comencem amb una cançó que han fet el grup de... com es diu, el comitè d'habitatge de Vallcarca, no sé si ara ho he dit bé, perquè és que hi ha tants grups i col·lectius al barri, però bueno, vam fer una cançó per l'ocasió, Britney Spears, que és agafant una mica versionejant a la Britney Spears per convocar aquesta vaga, que hem de dir que ja està en funcionament i que des de l'1 d'abril pues, tan particulars com pues, entitats, el tema és que deixin de pagar el lloguer, ja que no es cobra, pues, no es paga. Doncs començarem aquesta cançó i després, sense moure'ns del barri de Vallcarca, escoltarem a Tinoco de la xarxa de suport de Vallcarca, un exemple de xarxes de suport veïnals que n'hi ha moltes, i després a la nostra ronda segurament ens donarà temps a parlar d'això i mencionar algun altre exemple. I després a un company excontrabandista, el Gabo, aquí ja ens anem lluny, ell des de les Illes Canàries, des de Tenerife, ens parla també d'això de solidaritat, més o menys organitzada, i d'una reflexió interessant sobre autoproducció. Ella ens enviava, a part de l'àudio, fotos d'ella ja amb el seu or i les seves gallines, de la importància pues, de potser anar cap allà. Jo segur que això també dona peu a reflexions. Doncs pues això, us deixem amb aquests dos primers àudios i abans amb aquesta cançó tremenda, a bailar-lo.
Una altra crisi més i nosaltres tenim xarxes de suport. Pot penya, dèiem amb el control, però ara som moltes que diem prou. Ens quedem sense feina i fot anys que ens pugeu al lloguer. Petri n'escutxa. El problema actual de tanta breta, no podemos más y vamos a actuar. Ya no quiero llorar, me alzo a luchar, se van a enterar. Entre bancos, fondos buitre, todas quieren especular. Vecina, escucha. Huelga de alquiler, no pago este mes, prefiero comer, vaina escolta, no teniu més remei, suspensió dels lloguers, huelga de alquiler.
Veïna, abans que res, hi ha una cosa que et vull ensenyar. Oh, que burocràtic, però... Espera, no és...
Sí, sí que ho és.
Però jo pensava que em renovàveu per 7 anys més.
Vaya veïna, hem pensat canviar-te per un Airbnb.
Doncs l'heu cagat.
Huelga de alquiler, no paguem bastant. Os vais a enterar. Ei tu, organitzat el teu bloc. Huelga de alquiler. Huelga de alquiler. No pago este mes. Prefiero comer. Feina, escolta. No teniu més remei. Suspensió dels lloguers. Huelga de alquiler. Huelga de alquiler. No pago este mes. Prefiero comer. Veïna, escolta. No teniu més remei. Suspensió dels lloguers.
Hola, majares. Sóc el David Tinoco i vinc a parlar 5 minutets de la xarxa de suport mutu de Vallcarca. He de dir que parlo en nom meu i no de la xarxa de suport. Volia començar dient que la idea de crear la xarxa va sortir de la necessitat d'organitzar la solidaritat des de la base. Vallcarca és un barri amb un fort teixit social que no es queda d'espectador veient com el món avança. Quan van començar les mesures de prevenció i confinament, ja vèiem qui es quedaria als marges, les de sempre, les precàries, i era necessari protegir-nos. I un barri amb un teixit comunitari fort ha sigut la millor defensa al virus que hem pogut tenir. La xarxa de suport de Vallcarca compta actualment amb unes 200 persones solidàries, però també hem de sumar a això la feina dels col·lectius de barri que es sumen amb les seves estructures, xarxes i eines. Perquè hem d'entendre que quan parlem de comunitat no només parlem de les persones, sinó també de les entitats i col·lectius que treballen dia a dia al barri i que sense elles ni l'impacte ni l'eficiència haguessin sigut la que hem tingut. En certa manera es pot dir que iniciatives com la xarxa de suport mutu de Vallcarca són la collita de treballar durant anys el sentiment comunitari des de baix i de forma horitzontal. Tenim un canal de Telegram públic on us podeu sumar per seguir tota la informació necessària, que es diu Vallcarca VKK, que per cert és el reaprofitament d'un canal de difusió del barri pre-Covid-19, demostrant un altre cop que estar organitzades prèviament facilita la resposta en moments de crisi. També doncs, podeu buscar informació a la nostra web, que és suportmutuvaicarca.noblogs.org, o enviar un mail a sombaicarca@gmail.com. El funcionament en temps de confinament s'ha tingut que transformar. És que el confinament ens ha portat a innovar en la nostra forma d'organitzar-nos. I tot i que les eines virtuals i online ja fa temps que formen part de les nostres pràctiques, aquesta situació ha suposat un salt exponencial en les xarxes de comunicació virtual. L'organització ha sigut diferent en les diferents etapes que hem viscut, també. Al principi, per exemple, va ser necessària una primera reunió presencial per establir objectius, comissions, mecanismes, i la resposta a aquesta convocatòria va ser molt bona i va donar energia per pujar les expectatives que teníem. Seguidament, els següents dies, les comissions es van posar a treballar amb molt de frenesí per crear protocols d'actuació i tots aquests protocols es passaven a la comissió de comunicació que es plasmava amb cartells que després es difonien per xarxes i d'aquesta manera quedava consolidada doncs, tota l'estructura i el funcionament. No? A partir d'aquí ja la feina és que les demandes arriben en un mail i es centralitzen i unes persones s'encarreguen de derivar aquestes demandes a les comissions pertinents. Val? Sobre l'organització sí que veiem necessari com compartir algunes reflexions que hem tingut, no? Perquè creiem que això no és un sprint, sinó un marató, i que és important que la xarxa es pugui mantenir en el temps, perquè els problemes aniran en augment conforme avanci el confinament, i seguiran passat aquest confinament. I són necessàries que perdurin i aguantin, no sols per les necessitats bàsiques que estan complint, sinó també per les xarxes de suport, sinó perquè les xarxes de suport són l'avantsala de totes aquelles reivindicacions i mobilitzacions que cada cop es veuen més necessàries en observar les escasses mesures que l'Estat està preparant. I com sempre, migrants, rentes baixes, dones, són les que estan patint i patiran de forma més greu les conseqüències d'aquesta crisi. Un exemple del que estàvem comentant, de com les xarxes ens serveixen per organitzar la resistència, és com aquestes xarxes de suport mutu han servit per estendre la vaga de llogaters de forma més massiva. Hem de tenir una resistència comunitària per defendre'ns d'un sistema que ens ha abocat a aquesta situació, perquè volem recordar que la situació de pandèmia actual i els seus efectes són el fruit d'un sistema que ha posat en el centre l'economia per relegar les persones a meres productores d'aquesta economia. I mentre la pandèmia avança pel món, deixant molt dolor arreu, avui escoltava que ja havia arribat als campaments de refugiades de Grècia, amb el que això pot suposar, moltes encara segueixen més preocupats per l'impacte econòmic. I és que amb això hem de recordar que està sent un cop dur per nosaltres a nivell emocional i de salut i de retallades de llibertat, on l'Estat demana responsabilitat a cop de bastó, algo contradictori, però també està sent un moment dur pel capital, que ha d'afrontar una crisi en la seva línia de flotació, l'economia, i pel seu front més dèbil, la sanitat, desmantelada progressivament de fa anys amb retallades. A part que estem veient com comença a tambalejar-se alguns mantes del capital i liberalisme. A nivell personal, crec que hem d'aprofitar la crisi per fer-nos fortes com a comunitats, per protegir-nos i rescatar-nos, perquè no ho faran per nosaltres. Sé que és molt comú parlar de la vida post-coronavirus 19, que serà diferent, no?, com serà la vida després, però, com deien les teòriques del col·lapse, com Turiel, en moments de col·lapse, les coses poden decantar-se cap a un costat de la balança o a l'altre, i de nosaltres dependrà que la balança s'inclini cap al nostre costat.
Hola Majaras, hola Peña, hola contrabandistas, hola a todo el mundo. Soy Gabo, os mando este mensaje desde Tenerife. Por aquí estamos bien, jodidos, encerrados, ¿sabes? Pero bien. Hay mucha gente que no lo está pasando tan bien, porque nosotros, como sabéis, dependemos del turismo y se nos ha ido todo al traste. Entonces hay muchísima gente que está padeciendo los ERES, los ERTES, los despidos, sin subsidios y había ya de por sí mucha pobreza aquí, con lo cual ahora la cosa está bien jodida. Vemos lo que se ve en todos lados, pues supermercados con unas colas del copón, al principio la gente comprando papel higiénico a punta pala, se ve que es algo que no se venía en el programa de... No sé, este adoctrinamiento televisivo, no sé por qué la gente compra papel higiénico. Es como cuando entra en alarma, compra lo esencial, ¿no? Y lo esencial es que me estoy cagando de miedo y tengo que comprar papel, no lo entiendo. Yo lo que he pillado, más que nada, son semillas y plantones para poner la huerta a tope, porque, claro, si el capitalismo tambalea, hay que poner la huerta a dar... porque la gente que tenga de comer no vamos a sufrir tanto esta lacra, ¿no? Entonces, en plan de gente que se está moviendo sin miedo y sin toda esta paranoia, pues están habiendo redes de solidaridad a través de, por ejemplo, los productores de agrícolas, sobre todo ecológicos, están publicando en redes cuando están abiertos los mercados, que pueden distribuir alimentos, tal. Gente que está dando, también creando redes, por ejemplo, desde el Centro Social Ocupado Taucho de Santa Cruz, se han creado una red para que todos los municipios de la isla tengan, pues, gente que pueda ayudar y gente que pueda acceder a esos grupos de apoyo. Hay otras asociaciones también que han creado redes, entonces estamos viendo que una parte de la sociedad está tirando hacia la solidaridad y otra parte de la sociedad está flipando en colores, no sabe para dónde tirar y actuando de una manera bastante lerda y bastante paranoica. Pero bueno, esperamos que en este pulso la solidaridad tire más que el miedo, porque preveemos que si la gente sigue en paranoiada y con miedo... No va a tardar en este shock colectivo en el que nos encontramos en aparecer algún Hitler, como suele pasar, ¿no? Que nos salve la vida. Esperemos que esto no pase y que sea la solidaridad y el apoyo mutuo el que nos saque adelante a la gente, que es la gente la que salva a la gente. Bueno, un saludo, mucha fuerza, ánimo y venga, a cultivar, que necesitamos papeo, peña. Salud.
Bueno, contrabandistes i contrabandits, continuem aquí en quarantena amb contrabanda, això és l'Assemblea Majaras, i hem escoltat aquests dos àudios i també la cançó que xerra de la vegada US, que ens donarà peu a les primeres reflexions. Pues això lliga molt amb coses que ja hem parlat amb els dos programes anteriors, on bàsicament pues, alguns maharas crec que també posàvem sobre la taula com la importància de que tota aquesta moguda que està passant tregui maneres i formes de solidaritat potser diferents de les que fins ara havien funcionat i que era un repte i una oportunitat per la ciutadania i pels moviments socials, no? Que a vegades potser també hem estat una mica tancats en el nostre gueto o en només està a la contra, no? I jo crec que s'està demostrant, almenys la ciutat de Barcelona, que és on ara els tres maharas estem, de que a nivell barrial pues, la gent s'està organitzant a saco i a mi m'agrada, no sé si potser és el que, jo crec que també és el cas de la xarxa de suport de Vallcarca, però com aquestes xarxes de suport estan fent dues coses per mi. Una és anar allà més allà de les coses, la provisió d'aliments, per exemple, de lo més bàsic. Vull dir, cada cop, jo crec que a mesura que avancen els dies, estan plantejant també molt temes de suport emocional i d'altres coses com més de calau i que per tant fan que es diferenciïn de maneres d'afrontar-ho més assistencialista, que també evidentment s'està fent des de clàssiques ONGs o des de l'administració. I l'altra és que això també està aconseguint, jo crec, pues, sigui dins de les xarxes de suport organitzades o sigui a un nivell teu molt, molt personal, transcendir la gent que habitualment utilitzàvem aquesta jerga i potser intentàvem funcionar de manera col·lectiva. Jo crec que la gent que vivim en blocs de pisos, pues, potser hi ha gent que està optant pues, per la delació, que parlàvem a l'altre programa, per estar i mirant si el teu veí veïna surt més o menys, però jo crec que hi ha altra gent que també està pensant molt amb les coses que poden necessitar les veïns veïnes més vulnerables, sobretot la gent gran o gent que té més limitacions o problemes econòmics. I això està passant, no? En el meu edifici, per exemple, està passant sense que ningú estigui a la xarxa superorganitzada i jo pel que estic sentint de companys i companyes sí. També està passant molt. Llavors això jo crec que és tremendo. I ja amb el tema que comenta el Gabo de la necessitat d'autoproducció, jo, com que no puc ser un exemple, a part d'autoproduir-me els meus licors artesanals, poc més produeixo, tot i que podríem tenir i tenim a vegades cosetes al balcó. Jo crec que aquí Eduardo Mestigues podrà explicar molt més, però és que és evident el que explica el Gabo, fa pensar molt. I això ens remetrà segurament a una segona tanda d'àudios del col·lectiu Volta sobre temes de com són els nostres habitatges. I especialment aquí estem veient que les ciutats ho podem passar molt malament amb els temps que venen.
Jo primer, bueno, una miqueta informació de servei. Primer, sobre la vaga de lloguers, dirigir a tothom que tingui problemes amb el lloguer i tot això, una miqueta el que és la web de la campanya de vaga de lloguer que s'està fent, que és suspensionalquileres.org. I aquí podeu trobar des de la possibilitat de sumar-vos a la campanya encara que no podeu o no vulgueu fer la vaga de lloguers, fins a si esteu en una situació que és de veritat complicada, doncs informació i assessorament per poder, bueno, per poder deixar de pagar el lloguer i destinar els diners i les rentes a les coses que de veritat són importants. Això d'una banda. Per l'altra banda, sobre les xarxes de suport, una miqueta agafant les paraules del Tinoco, sobretot important dirigir a les persones a la web, en aquest cas, suportmutuvallcarca.noblogs.org, on es pot trobar tota la informació de com funciona la xarxa i de no només com funciona la xarxa, sinó una miqueta a qui adreçar-se i com adreçar-se si estem en una situació difícil o simplement perquè volem participar i donar suport a les persones que hi ha aquí. Llavors, a veure, sobre una miqueta l'àudio del Tinoco, el que em sembla interessant és, bueno, són dues qüestions. La primera és que tenen més de 200 persones solidàries, que són, diguem-ne, també col·lectius que estan, diguem-ne, o que s'aprofita la xarxa que ja tenien aquests col·lectius per, bueno, doncs per això, per fer una miqueta de xarxa amb el veïnat. I després, i que tot i que és difícil l'organització, doncs, bueno, doncs la veritat que és que s'estan sortint prou bé. Em semblava interessant la imatge que plantejava de que això no és un sprint, això és una carrera, és una marató, i res, que les... Important, que sobretot dintre de la casuística que es troben, sobretot són rentes baixes i dones les que estan necessitant, diguem-ne, d'aquest ajut, en el sentit de, bueno, el que vam comentar, que aquesta crisi sanitària o aquest temps de confinament, el que està fent és sorgir tota una sèrie de vulnerabilitats que, bueno, doncs que es ceben, per dir-ho així, en col·lectius molt, molt determinats. Sobre el Gabo, sobre l'àudio del Gabo, em cridava molt l'atenció i em semblava força interessant el tema de l'autoproducció, però diguem-ne donant-li també un contingut més macro, em refereixo, no? En el somni humit del capitalisme, aquí havíem, diguem-ne, terciaritzat l'economia espanyola, només som serveis, que són, diguem-ne, elements poc productius. I, clar, què passa quan hi ha un tancament de fronteres? Què fem? Què fem quan el sector primari, diguem-ne, pues, malauradament, està en vaga perquè no els hi paguen el que els hi han de pagar? Aquest sector primari, després d'aquesta crisi, sortirà reforçat? Ens en donarem que, com la sanitat és imprescindible, el sector primari a lo millor també és imprescindible? I això era una miqueta el que em venia al cap.
Molt bé, el meu torn d'alimentar el debat sense haver escoltat els àudios. Ai. Però bé, bàsicament, o sigui, jo enfocaria una miqueta en el que heu estat dient i sumaria com coses, no? Una és realment la crisi que hi haurà, d'alguna manera, serà una crisi social, no només econòmica, sinó perquè hi haurà moltes dificultats, i dins d'una crisi social se'n surt, doncs, reconfigurant coses o modificant l'estructura social i aprofitant els canvis culturals que hi ha per modificar coses, no? Amb l'última cultura que hem estat vivint, és la que dèiem, que era la cultura neoliberalista capitalista, així a nivell bàsic socialment, no? O bàsic, gros, no sé com dir-ho. I hi ha coses que en aquesta crisi del Covid, doncs, es cauen pel seu propi pes, no? Sobretot una que diria és aquesta dependència de les comunicacions, de la circulació de les mercaderies, no? De l'atomització social, també aquest individualisme, aquest tancament en estructures laborals, no? Que fa que molta gent, doncs, depengui ara mateix de l'Estat, no? Per això és important exemples en llocs com més combatius o el que sigui de solidaritat i que es connectin amb altres territoris locals, no? Per tal de reafirmar una cultura basada més en lo local. Després parlareu de l'habitatge i dèieu de sol abastiment, o sigui, grans ciutats o grans nuclis com Barcelona, Nova York, la Lombardia, Madrid, són les que estan sent afectats bàsicament pel Covid. I seran els que realment, quan es trigarà més temps a sortir d'aquest confinament, penso, des del meu punt de vista, no ho sé ara, però per el que vaig seguint de casos, doncs serà més lògic que aquestes grans ciutats triguin més a sortir, perquè hi ha molta gent que depèn del transport públic o de coses així per moure's. En canvi, doncs, les zones rurals, d'alguna manera, sortiran més ràpidament i seran més resilients en aquest sentit. Això provocarà una mica un moviment que ja s'està provocant a dia d'avui, no? Entenent que en un moment on la tecnologia et permet una comunicació i una visió de la cultura diferent al com teníem abans, la ciutat perd atractiu, no? Llavors hi haurà una mica, s'ampliarà el moviment de sortir de la ciutat. El que això també modificarà és una mica la necessitat de que les ciutats es converteixin en algo més humà, no? S'està veient ara que tothom al·lucina, doncs veient la ciutat sense cotxes i sense gaire trànsit i sense soroll, no? Sense contaminació, perquè són elements positius. Llavors està clar que, doncs, cada ciutat podria modificar moltes coses per afavorir l'autosuficiència. Però això són exercicis que, doncs, a mesura de la gent que hagi anat practicant, ho podrà anar plantejant. Però està clar que si d'alguna mica es van donant suport a la gent que ha anat fent aquests passos, no? Petits passos, de petits productors o horts urbans o coses així, doncs anirà fent. Aquí el que volia plantejar, ja una mica per acabar, per no enrotllar-me molt, és la iniciativa. Ja vam estar parlant amb la gent d'Arran de Terra fa el primer programa que vam fer del confinament. Doncs la gent d'Arran de Terra, juntament amb altres, sobretot cooperatives de l'àmbit aquest agroecològic, no? Pues, l'ortiga, l'aixada o l'aresta o el bròcoli o no sé com es diuen, tots els noms de verdures o de mig del camp, doncs han posat una campanya per modificar un d'aquests elements que hi ha hagut en l'estat d'alarma, que és la impossibilitat d'anar a l'hort. No? S'ha prohibit explícitament que la gent vagi als horts. No? Quan és una realitat que hi ha molta gent, tant a les ciutats com als camps, que té un hort, que potser no el té dins el mateix domicili, però que a través d'allà aquella persona s'autoabastia. No? O sigui, a part de passar un oci o el que sigui, s'autoabastia. Llavors està volent fer una campanya de signatures, que ara no sé on la puc linkar, perquè em sembla que és un d'aquests números, però bueno, si aneu això a Arran de Terra, no? Doncs ho trobareu. I reclama una mica aquesta, això, i s'aprofita per fer una mica de pedagogia sobre el fet de l'hort i el fet de que aquestes mesures s'estan prenent des d'una òptica molt urbanocèntrica, no? Que és una cosa que d'alguna manera, jo crec que passarà factura aquesta visió de la crisi des d'una perspectiva urbana, no? Pues perquè molta gent se sentirà maltractada i farà que molta gent també entengui que la ciutat no és en llocs tan positius per una opció de vida més distòpica o una possibilitat real, que ara veiem real, que pugui succeir, encara que ens diguin que és excepcional, real, no? És real que puguin passar moltes coses, no? que hi hagi moltes dificultats. No? El Jordi m'ha esmenat, o sigui que...
No,
està bé.
Per res, és per aportar només la campanya. Bàsicament és pels horts d'autoconsum en temps de confinament, signa el manifest i ho podreu trobar. Són diverses cooperatives, són Arran de Terra, l'Aresta, Ramaders de Catalunya, l'Arada i l'Ortiga, que estan, bueno, que estan en aquesta qüestió. I podeu fer-ho a partir del, com es diu... de Horta Autoconsum i això pel Twitter i pel Facebook ho trobareu. Horta Autoconsum i Abastiment Agroecològic.
Vale, doncs aquests... Anava a dir, aquests links... Sí, aquests links els posarem en el podcast, com altres coses que anem fent referència. Només dues informacions que hem mencionat. Hem parlat de la vaga de lloguers i el primer àudio que hem sentit era de Vallcarca i, de fet, la cançó també ja anava des d'allà. Dic que en aquesta setmana, que van naixent col·lectius, doncs s'ha creat un comitè de vaga de lloguers a Vallcarca. No sé si ho hem dit al principi i, sobretot, podeu-lo seguir per Twitter, vaga lloguers VKK. Reprenem el programa. A vegades anem fent perons que potser com a l'audiència us semblaran estranys, però és que no és fàcil tècnicament fer aquest programa. Estàvem mencionant alguna referència. Es dir també que ja que som una ciutat, una ràdio de Ciutat Vella, molta gent ens escolteu des d'aquells barris, que a part del cas de Vallcarca també hem mencionat un exemple més, que és que hi ha també un grup o una xarxa veïnal a Ciutat Vella que es diu Red Vecinal de Pollo Mutó de Ciutat Vella. Sobretot funciona per Twitter, com la majoria, i suposo que per canals de Telegram i també tenen un Facebook. El Twitter són Vecines CV. I res, doncs passem als següents àudios que lliguen molt amb coses que ja heu anat apuntant. Axioma i Eduardo Manos Tijeras. Escoltarem a la Marina de la Cooperativa d'Arquitectes Voltes, que ens parlarà de com són els nostres habitatges, especialment a ciutat, i quines limitacions tenen i que es posa a palès aquests dies, però també molts riscos que pot haver amb certes somnis que podem tenir a partir del que està passant ara. I després també escoltarem el grup ecologista de Madrid contra el Diluvio, que volíem portar-lo abans que passés això a fer mercat i a una jornada que fèiem també amb l'Assemblea de Barri de Vallcarca, perquè té una visió llibertària ecologista molt interessant sobre el tema d'emergència climàtica. Llavors ens explica com veuen tot això i, a més, des de Madrid. que ja sabeu que la situació encara és més greu en aquesta gran urbe. Entramos audios. Ah, i després escoltarem una cançó d'Algo Tóxico que ens ha enviat la companya Sílvia de Último, ex Último Resorte.
Hola, Majares, com esteu? Bé, pues enviem este missatge des de la cooperativa d'arquitectura Voltes, que estos dies estem bastant atentes i rebem comentaris sobre la importància de com estan configurades les nostres cases en estos temps de confinament, i us volia comentar algunes observacions que ens han fet gent o que ens estem fent nosaltres, com per exemple molta penya es queixa, sobretot aquí a les ciutats, de que les cases on estan vivint realment són molt petites i que poden fer molt poques activitats, que els falten espais exteriors, que estan mal climatitzades o que els terrats, per exemple, de tots els edificis estan super desaprofitats, no? I aleshores una miqueta en base a això m'agradaria comentar alguns factors que potser no tothom coneix, però que tenen a veure amb per què les cases estan fetes i estan configurades d'aquesta manera, no? Llavors, un factor que és super influent en com estan configurades les cases és la normativa que te fa que una casa pugui ser habitable legalment, no? Llavors, a part de dictar aquestes normatives, que són el que coneixem com a cèdules d'habitabilitat, a part de dictar unes mesures mínimes dels espais, també dicta com una jerarquia i una distribució molt concreta dels espais dins de les cases, no? Marquen un espai principal, que és una sala d'estar, i després uns espais secundaris, que són els dormitoris o les cuines, etc. I inclús marquen molt concretament les dimensions d'un dormitori conjugal i nomenat en aquest terme, no? El conjugal. Aleshores, com veieu, pues, tots els espais, bueno, hi ha més coses, no? Però tots els espais estan com molt definits i bueno, trobem que aquesta distribució tan concreta de les cases també fa pensar en quines expectatives d'agrupació social i de família pues tenen els constructors i els legisladors quan estan projectant i construint aquestes cases, no? Aleshores, sobre aquestes normatives que vos contava, estos dies hi ha molts arquitectes que surten en comentaris, no? sobre com s'haurien de canviar aquestes normatives, que haurien de garantir que les cases foren més espaioses, que tingueren una terrassa obligatòria, que s'hauria d'incloure l'espai d'oficina per a currar des de casa, bueno, com moltes idees, no? Aleshores, una altra vegada, dins del món de l'arquitectura, també trobem que esta fe en el disseny i en la legislació per millorar les nostres cases pues, no sempre és molt fructífera i que a vegades ens oblidem d'algunes coses importants, no? Quan pensem d'aquesta forma, aquesta fe en el disseny, no? La primera cosa aixina que ens ve al cap és que bé, que podem canviar totes les normatives i tots els paràmetres de disseny que vulguem, però el gran problema dels habitatges, de la qualitat dels habitatges, és el preu al que estan, no? Si millorem les cases però seguim necessitant ser 8 persones per llogar un pis de 100 metres quadrats, pues no notarem moltes millores, no? Llavors, el que creiem és que per a millorar els habitatges el primer esforç i el primer front que s'ha de lluitar és el tema dels preus d'accés a l'habitatge. Llavors, una segona també consideració sobre aquesta fe en el disseny o sobre cap a on aniran el disseny de les cases del futur després d'aquesta pandèmia és una miqueta, algo que segurament passa en altres aspectes de la societat, que anem en cuidado en pensar en solucions fetes a mida per a el que estem experimentant ara, no? En aquesta pandèmia. Que està clar que hem de viure en llocs molt més idíl·lics i hem de tindre qualitat en les nostres cases, però que anem en ojo en convertir les cases en llocs on podem fer de tot i prescindir pràcticament de sortir al carrer, no? Perquè ens pot convertir en una societat encara més individualista i que es relaciona amb la resta del món només a través de pantalles, oblidant-nos d'aquesta vida al carrer. I bé, per despedir-me, pues convide també a que reviseu com estan fetes les vostres cases i que, com ja està fent molta gent i que es pot veure en molts vídeos, pues, subvertim la manera també de com estem vivint les cases i ens atrevim a modificar les nostres cases i a viure-les de la forma que més ens agrada, no? Bueno, una abraçada.
Hola, Ernest, soy Víctor de Contra el Diluvio. En primer lugar, queríamos agradeceros que hayáis contado con nosotros para vuestro programa de radio y que nos hayáis pedido que os enviemos este audio. Nos habéis pedido una reflexión desde el punto de vista ecologista sobre la situación que está viendo ahora mismo en todo el mundo en cuanto al coronavirus. Y bueno, pues lo que teníamos que decir es que entendemos que la expansión del virus, pues sigue una. O sea, se hace teniendo en cuenta unas dinámicas mercantiles, igual que el cambio climático. Es decir, el virus aparece en China, que es actualmente una fábrica de, la fábrica del mundo, y desde ese momento el metabolismo del capital internacional hace imposible contenerlo allí. En pocas semanas el virus se expande por todo el mundo y las medidas principales que se ponen en marcha para frenar esa expansión pues son, por un lado, el confinamiento de la población y la detención de la actividad productiva. Esto, lógicamente, pues hace que podamos extraer que es esa misma actividad productiva y sus movimientos de población los que han sido vectores muy importantes en la transmisión de este virus. En cuanto al cambio climático, por establecer un paralelismo, sabemos que la actividad productiva vinculada a la extracción de beneficio es una de las principales razones del aumento exponencial de emisiones de gases de efecto invernadero. También podemos establecer otra serie de paralelismos a nivel político, en tanto que en cuanto a la lucha contra el cambio climático hemos visto cómo se han postergado las decisiones y se han dejado para más adelante, atendiendo a criterios de beneficio económico frente a otros criterios que pondrían la vida en el centro. Y una cosa parecida ha sucedido en este caso con el virus. Hemos visto que se ha perdido muchísimo tiempo hasta que se ha decidido paralizar esa actividad productiva, que ha sido, pues, como ya os he comentado, o como parece ser así, una de las principales razones de la expansión tan rápida de este virus. Y bueno, pues nada más. Esperamos que estéis todas bien y cuidaos mucho. Un abrazo.
Soy yo, desde el futuro, el hombre muerto.
Continuem l'assemblea Majares en quarantena amb contrabanda. Acabem d'escoltar una cançó d'Algo Tóxico que ens semblava pues, interessant. Està feta per l'ocasió, com totes les cançons que estan posant aquests dies, la gran majoria. I és graciós perquè et remet també a que fa molts, molts anys Último Resorte, aquest grup original seminal del punk barcelonès on també cantava la Sílvia, tenia una cançó que es deia Fin del Mundo. Potser en el nostre últim programa en quarantena la recuperarem perquè l'he anat escoltant aquests dies por ahí. Pues, parlant de Fin del Mundo, Contra el Diluvio, que té, com a grup ecologista té un nom que jo crec que és molt interessant i potent, pues ja veieu la reflexió que fa de que a molts nivells, pues des del fet que no és casual que això s'hagi donat a la Xina, l'inici d'aquesta pandèmia, com a gran fàbrica mundial que és, fins a veure com fins a quin punt pues, és, evidentment, pues, insostenible el model que tenim i que això, tot el que està passant, pues, el que està demostrant és que el model capitalista també a nivell d'explotació de recursos i d'acabar amb la naturalesa pues, també és insostenible. Jo, més que per el que ells deien, també mirant com tothom suposo articles, bueno, em semblava interessant diverses coses. Una és que no saps fins quin punt és veritat, però bueno, quan es menciona que bé, com amb molts virus que han afectat últimament a la humanitat, aquest pinta que té un origen també en la indústria ramadera. I això també vincula amb coses que hem parlat en altres programes i com i Xina, amb això també doncs, és una de les fàbriques o granges mundials. Llavors, com posa a palès que aquest model, doncs, quins riscos pot tenir per la salut al nivell que està passant ara. I després, ara no recordo si realment ho explica el Víctor de Contra el Diluvio, però una cosa curiosa que està passant ara, i ho estem veient amb imatges que circulen, és com amb, bueno, la presència d'animals. Sembla molt folclòric, però presència d'animals en llocs que no ens podíem imaginar, des de primera Costa de Mar fins a la pròpia ciutat, ja no només als barris muntanyencs de Barcelona. Bueno, això ens posa de manifest pues, que... Està clar, no?, que quan la humanitat atura una mica, pues aquí beneficia. També això lliga amb també dades molt claríssimes que s'estan donant de com està millorant a nivells de contaminació, la qualitat de l'aire, etc, etc. Llavors, és graciós, ho fa pensar aquesta paradoxa de tants col·lectius, tanta gent demanant, organismes internacionals, que es baixés la lògica de creixement exponencial econòmic perquè hi havia aquesta emergència climàtica que era una evidència, no es feia, i que ara s'ha fet per una altra raó i com es posa a més que és possible, no? Però bueno, això ja no és només des d'una reflexió ecologista. I molt, molt ràpid, amb el tema d'habitatge, pues tenia moltes ganes que algú expliqués molt bé també el que ens estem donant en compte sobretot a ciutats, de quin tipus de llocs vivim. Jo només em referenciar dues coses. Una, que l'última revista de la Federació d'Associació de Veïnes de Barcelona, no? Els quaderns aquests que treuen, és sobre habitatge i es fa una reflexió que va més enllà dels temes econòmics, de la dificultat de pagar i també va per aquesta banda alguna cosa. Allò és interessant. I res, per la part que em toca a mi propera, pues, ho parlarem al següent programa. El tipus de pisos que vivim, clar, se'ns cau a sobre, uns més que altres, aquí tornem a les classes socials que mencionava Acció amb el darrer programa, però especialment quan tens criatures amb necessitat de moviment. Llavors aquí pues, tothom està fent el que pot, hi ha gent que té un petit balcó, que és el meu cas, i ni que sigui això perquè dona el sol i et salva, hi ha gent que té la sort de tenir patis, tot i viure a ciutat o tenir terrasses grans, i hi ha gent que, per exemple, algo molt curiós, el que està intentant explorar o directament sense permís fer, i està molt bé, és accedir als terrats comunitaris. I s'està demostrant que també la lògica, diguem, de les finques, a vegades, pues, evidentment, torna a remetre a l'individualisme. Jo vinc en un edifici on no hi ha terrat perquè l'àtic es va menjar aquest terrat que la llei diu que ha de ser comunitària. Però hi ha edificis on sí que n'hi ha. Llavors, pues, estan passant conflictes, no? Des que el president no el pot obrir, des que hi ha gent just dalt del pis més superior tenia un ús particular sense que la resta de gent ho sapigués o ho hagués aprovat, o llocs on, al contrari, han pogut obrir-ho i jo ho estic veient des de casa meva. És on s'estan donant les úniques dinàmiques ara pràcticament veïnals o col·lectives, a part de l'hora d'anar a aplaudir. I veus la gent fent allà exercici, pues, bueno, menjant, llavors això també és molt interessant. Però bueno, escolteu, remetre pues, també tot el que explica en Voltes i la feina que fan també aquests col·lectius d'arquitectura crítica, molt interessant.
Jo, Jo només, no matitzar, però sí abundar una miqueta en un parell de coses que ha dit l'Ernesto Chemejara. Primera, començant per el Contra el Diluvio, interessantíssim el paral·lelisme que fa entre la producció i l'extensió del virus, això que ha dit que comença a la Xina i després arriba a la resta del món, però sobretot a mi m'ha interessat un moment així que queda una miqueta, que és la idea d'aquest sistema de producció extractivista, que és la idea de diguem-ne, que la producció del món, estem carregant tant la producció, es necessiten tants recursos que, òbviament, estem destruint el planeta. Però no només això, sinó que això el que ens fa és entrar en contacte amb tota, una sèrie de virus i una sèrie de coses que és bastant, bastant interessant tenir-ho present. Això d'una banda. L'altra banda, sobre l'àudio de la Marina de Voltes, és una discussió habitual aquest tema de que les cases han estat dissenyades per no estar. Però a mi m'agrada tres conceptes que parla la Marina i crec que són bastant interessants. El primer és el concepte de cèl·lula d'habitabilitat, de com, diguem-ne, s'ha establert per llei les dimensions de lo que és, per exemple, una habitació de matrimoni o una habitació individual. Per què s'agafen uns criteris per fer agafar aquestes dimensions i no uns altres, per exemple. L'altra era una qüestió que no ens oblidem, que és important parlar de la forma de la casa o del tipus d'habitatge, però també és important parlar del preu de l'habitatge i del preu del sòl. I finalment, l'última qüestió que em sembla interessant, que després que sortim d'aquesta mena de crisi sanitària i tot això, no renunciar a l'espai públic, que estarà molt bé pensar en els habitatges i en pensar, així, necessitem espais comuns, des del luego, necessitem balcons, finestres, necessitem tot això que ens doni aire, però tampoc renunciar a l'espai públic, diguem-ne, perquè una crisi sanitària ens ha portat a estar confinats a casa.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Jo, en aquest bloc de debat, una mica, bàsicament el que volia fer és recomanar un llibre que no sé si ja l'he parlat en els programes, jo crec que vaig parlar en aquell que vam perdre, que és el
Sí.
llibre de la Donna Haraway, que es diu Seguir con el problema. El podeu veure aquí com en efecto espejo. Black Mirror.
Quina tapa? Quin color de tapa?
Tapa crema.
És crema.
Mitad de la buena. Escolteu-me, llavors, la Donna Haraway, que és una pensadora, doncs, ve del món científic, de l'art, i d'aquestes híbrides entre una cosa, és la que va teoritzar molt sobre el tema dels cíborgs, no? El fet de que les persones cada vegada estem més hibridats amb la tecnologia i tot plegat, i ha anat fent una evolució més cap a elements, doncs, de l'ecologisme radical i del món modern, en tant de que no ens podem deslligar de les altres espècies animals, sinó que tots formem part d'aquest món, no? I es planteja com a seguir con el problema, perquè d'alguna manera en aquesta lluita sempre de pols entre los apocalípticos i los integrados, no? Doncs d'alguna manera la qüestió és que hem de seguir amb el problema, o sigui, nosaltres som el problema i seguirem en aquest problema i d'alguna manera s'han d'anar modificant coses i ara és urgent a tot dir, no? Perquè està clar que som tots conscients de la gran quantitat d'efecte que produïm en el planeta l'espècie humana i està molt interessant. Jo el recomano molt, o sigui, és una miqueta d'aquests d'ensaio que jo feia moltes que no llegia ensaio i utilitza paraules del món científic com si on biogènesis i coses així, però a més barreja amb temes aquests filosòfics de l'autopoiesis i la genealogia i coses així, que estan molt interessants, costa una mica entendre, però bueno, qualsevol persona amb una mica d'esforç ho pot fer. I com que jo tinc la bèstia, vull dir, l'eslògan d'aquesta dona al final és no hagáis bebés, haced parientes, no? Pues proposa una miqueta aquesta hibridació que tenim de fer amb les lluites socials, ajuntar-les amb altres espècies, no? Ja que dèieu això de que com ara estem parlant de que els animals recuperen terreny al nosaltres tancar-nos a les cases, no? S'atreveixen a trencar barreres, a entrar a la ciutat, doncs, en aquest sentit és molt interessant. Es diu Seguir con el problema, de l'editorial Consoni, i el podeu... Pues no sé, no podeu trobar llibreries quan les obrin. O per internet, que mejor no comprar. Però bueno. Donna Haraway, Seguir con el problema. Val molt la pena,
Molt bé, doncs sembla que ens acostem ja una miqueta al final del programa. Ens queden un parell d'àudios per escoltar i per sentir. Bàsicament, sobretot, era un dels temes que també li tenia moltes ganes, que era parlar sobre l'àmbit laboral. Més enllà, diguem-ne, de les pràctiques que nosaltres estem fent de teletrabajo i tot això, doncs era parlar amb algú que ens expliqués una miqueta les formes aquestes d'acomiadament que està havent i tot això. I per això vam contactar amb l'Iru, estimat Iru, company de Vallcarca...
Secretari d'Acció Social de la CGT.
Clar, i secretari d'Acció Social de la CGT. I llavors ell ens farà, diguem-ne, una miqueta una explicació de lo que és aquesta forma d'acomiadament temporal que es diu ERTO, que és l'expedient
de...
Exacte, que és l'expedient de regulació temporal d'ocupació. Vale? I ens donarà unes dades i ens explicarà, diguem-ne, en l'àudio, diguem-ne, que conclourà una miqueta el programa, doncs s'explica als sectors de qui pot anar a treballar i qui no, o sigui, sobretot fa la relació que em sembla interessant, que és que bàsicament han mantingut, més enllà de les arbitrarietats que després es puguin donar, però sobretot la idea era mantenir els àmbits de treball que tinguessin a veure amb l'abastiment, la sanitat, sobretot. Vale? I després, bueno, ens fa una miqueta la reflexió que estan fent des de la CGT de el tema de la recessió econòmica que se'ns ve a sobre, que és diguem-ne, tota la qüestió d'aquest desconfinament gradual implicarà segur una recessió econòmica que ells entenen i ells veuen que tindrà a veure una altra vegada amb la... diguem-ne, donar les velles fórmules, donar diners públics als privats. I mentre ells pensen, o mentre des de la CGT es pensen més aviat amb una idea de repartiment de la riquesa i del treball i una reconstrucció del que són els serveis públics. I, diguem-ne, una miqueta va en aquesta línia. Sobretot interessant, com dic, sobretot a nivell informatiu, quedeu-vos amb l'explicació que es fa dels expedients de regulació temporal i de les possibilitats que tenen de negociar i de batallar, diguem-ne, certs aspectes que la llei observa, però que sembla que no s'estarien donant del tot.
Vale, pues, com diu Axioma, serà amb el que acabarem, amb aquest àudio on Iru, des del barret, diguem, de la CGT, ens explica això i després escoltarem una cançó, precisament, d'una de les seves bandes, de Montserrat, que es diu Vitalisme, per tancar el programa. A mi això em fa pensar també que ja veieu que anem recopilant música de gent que està fent com per aquesta ocasió, música que també sona a la continuïtat de Contrabanda. En aquest sentit, també des del món de la música, dir que s'està, igual que vam parlar l'altre dia de llibres, doncs també s'està alliberant discos, etc. I, per exemple, el Sagei Becore, que molts cops hem punxat i que treu discos, va recopilar bandes molt interessants que aquí ens agraden, doncs també ho va alliberar. I jo, seguint la línia d'Eduardo Menos Tijeras, també recomanar el que ens arriba des de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que és un recopilatori de textos d'anàlisi internacional sobre aquest estat d'alarma i tot el virus. Porta per títol Les epidèmies en l'era del capitalisme. Jo crec que pinta que segurament van molt per coses que hem estat xerrant nosaltres i els testimonis que hem recollit. Ho podeu descarregar des del blog Contra tota nocivitat, que després linkarem bé en el podcast. I jo crec que també linkarem bé per completar la info que explica Iru. Vull dir, hi ha molts sindicats, diguem, de classe, els sindicats majoritaris que han estat firmant tots els acords amb el govern, que igual que altres col·lectius estan fent una feina de recopilar una mica pues, recomanacions i consignes, no fent guies laborals amb aquesta situació a tots els nivells, no? Tant de seguretat, que quan no et donen els EPIs, coses com va explicar la Núria de Riders por Derechos en l'últim programa, com tot el vinculat això amb ERTOs, i no oblidem que hi ha gent que ha intentat fer ERES, també, no? Expedients de regulació no temporals. Doncs pues ficarem també algun link. I res, dos, només una coseta. Vam dir-vos que per aquest programa havíem demanat també que algú ens fes un àudio sobre les retallades en sanitat, de temes que havíem estat parlant fa molts anys i que ara, a dia d'avui, estem veient les seves conseqüències. I un company contrabandista, Albert, de Música del Segle XX, ens va fer aquest àudio. Com que la veritat és que se la va currar molt, ha acabat sent un podcast. Nosaltres no el posarem en aquest programa, però sí l'enllaçarem perquè el pugueu escoltar i us el recomanem molt. I ja anticipava l'Albert en un programa que va venir fa anys a nosaltres, doncs tot el que podia passar quan hi hagués crisis greus, doncs avui ho estem veient i ara serà una oportunitat per veure si realment aquesta crisi no implica que qui ho paga són despeses com la sanitat, però també altres tipus d'atenció social. I res, només dir-vos també que una coseta d'agenda, ja per acabar, ja que hem estat parlant de solidaritat i de grups de suport mutu, dir-vos que el grup de suport de Vallcarca, que escoltàvem abans, també neix d'allà una xarxa d'aliments del barri, com segurament altres barris. I el dilluns 6 d'abril, a les 18 hores i fins a les 20, a la fusteria Vallcarca, carrer Argentera 24, fan una recollida d'aliments amb el lema Omplim el rebost de solidaritat. I demanen que sigui només producte imperible. Llavors, bueno, doncs això, xarxes d'aliments que s'estan autoorganitzant. I res, jo la setmana que ve tornem. En principi ja veieu que els Majares hem passat a una periodicitat setmanal amb un programa una mica més curt. A veure si ho podem mantenir, si això s'allarga. Això dependrà del nostre estat. I bueno, doncs, algun dia que pugueu recuperar les imatges d'aquests videoconferències que fem, veureu com ens anem deteriorant i ja fent el programa des del llit, com Eduardo Manos Tijeras, i altres intimitats que algun dia us desvelarem. Ben acompanyats, en molts casos.
Iuhu! Pues vinga, contrabatistes, l'assemblea
de Majares
se va.
Pues donde...
¡Ha venido! En cuarentena en contrabanda.
Arriba la teva parada i surts del metro. metro i veus la llum, el cel es fa blau a Vallcarca. Els nens corren per les places, saludes als veïns i dius sí, per mi ja sóc a casa. Els arbres arrelen i vosaltres, porcs, heu desaparegut.
Primera pregunta, què és això de l'ERTO? L'ERTO és l'expedient de regulació temporal d'ocupació, que quan hi ha una baixada de la producció derivades de força major o per aquests clars, per la crisi del Covid o pel confinament, les empreses poden aturar, o sigui, enviar a l'atur la gent amb la condició que després la readmetin. En aquest cas, per la crisi del coronavirus, pues el que es va dir és que mentre duri dient temporal, el treballador va a l'atur i cobra la prestació, que aquesta prestació, recordem-ho, perd poder adquisitiu perquè tu cobres un 70% de la base reguladora, que sempre és una mica menys de la realitat del sou. Aleshores, el que ha passat és això, no? que com que ha caigut la producció perquè en molts llocs no podien anar a treballar, les empreses, bueno, va haver-hi el decret llei aquest del govern que deia que ERTO s'aplicava automàticament, reduïen els dies de... perquè tu normalment per presentar un ERTO doncs tens uns dies per negociar, tens 25 dies, doncs en aquest cas em sembla que eren 6 i ha sigut a saco, i això, i molta gent ha perdut doncs això, aquest 30% o més del salari. Una altra cosa és que sindicalment es podia lluitar amb les empreses que paguessin aquest 30% restant, perquè si no es pagués no perdessin poder adquisitiu els treballadors. I dades d'empreses que s'han acollit a l'ERTOS, ahir, si no recordo malament, eren quasi 600.000 treballadors afectats per ERTOS, un total de 76.000 sol·licituds d'expedient de regulació temporal d'ocupació. Això vol dir que de cop ha sumat el 10% un 16% d'atur, o sigui, devem estar un 26, un 27% d'atur ara mateix a Catalunya, i clar, tot això el que ha generat és que molta gent hagi perdut poder adquisitiu i ha generat doncs que caiguin en picat les quotes de la Seguretat Social. O sigui, les arques públiques se n'estan ressentint molt, la Seguretat Social, on es paguen les pensions i surten molts diners d'allà. Tercera pregunta. Sí, el decret llei 10-2020, aquest que va sortir fa dos dies, el que diu és que només es poden anar a treballar aquelles feines essencials. Les feines essencials són tot el que té a veure amb la cadena de producció de béns i serveis de primera necessitat, aliments, begudes, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris, i ja està. Han ficat, per exemple, hostaleria i restauració a domicili, el que molts estem veient aquí als globos, que molta gent deien per què això... Saps? Però ho han ficat, tecnologia sanitària, material sanitari, tot el que siguin les cadenes de distribució i producció d'això, indústria manufacturera que faci, per exemple, textil, mascaretes, tot el que tingui a veure amb sanitat, sigui textil, també. Serveis de transport de mercaderies, també han quedat exempts d'aquesta moratòria de feines. Protecció civil, institucions penitenciàries, etc, també, perquè, bueno, imagina't que això plega, ja sabeu el que està passant als Estats Units o, per exemple, a Itàlia, sense anar més lluny, o a Grècia, no? Que hi ha gent que està anant als supermercats a endur-se el menjar a la desesperada, perquè bueno, això, llavors, jo crec que preveient això, pues, han fet això, no? Igual que amb les forces armades, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, no, o sigui, han de treballar. També I+D, del tema biologia, sanitat, tot això, segueix treballant perquè per el tema de conseguir una vacuna. Veterinària, premsa, mitjans de comunicació, agències de notícies. Una altra cosa és que no en privat és els serveis financers, bancs, asseguradores, llocs d'inversió, etc. No sé per què, quina utilitat té això ara, donar-li preferència a l'economia especulativa davant la productiva. Els advocats, procuradors, traductors, intèrprets, psicòlegs, etc. que hagin d'assistir a processos, la majoria de processos estan suspesos, però els jutges de guàrdia, per exemple, funcionen. Per tant, sos legals, jutges de guàrdia, etc. també treballen. Tot el que són neteja i manteniment de tots aquests aspectes que hem dit ara, transport, justícia, sanitat, tots els espais de producció que tenen a veure amb això i més de tot això, tots els serveis de neteja, això, com que estan lligats a la cadena, també estan d'anar a treballar. CIES, per exemple, també entra dins d'això. Gestories, notaries, administració, immobiliàries, tot això també en poden treballar. O sigui, immobiliàries, gestoria, la versió de justícia. Correus, serveis meteorològics, subministrament de material sanitari i la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, que això nosaltres estem absolutament en contra, perquè la gent es compri parides que no són útils, aquesta gent està arriscant-se un munt, no? I per exemple tot el petit comerç està veient super ressentit, i aquestes grans plataformes, l'eBay, Prime, com es diu, Amazon, l'eBay, tot això estan super, super, esclar, han patit un creixement de la demanda brutal. Aleshores, tota aquesta gent, el problema de tot això és que tots els que no entren dins aquests casos se'n van a casa amb pagat, en aquests dies seran pagats, aquestes 27 hores seran pagats, el que passa és que després les hauran de tornar. Clar, i això ho haurem de veure com ho fem. Llavors, les condicions de negociació d'això també són de 7 dies, que els sindicats majoritaris en el sector, si no hi ha secció, si no hi ha comitè d'empresa en empresa, imagineu-vos moltes petites i mitjanes empreses que no en tenen, podran fer com de portaveus d'aquesta empresa, d'assessors o representants dels treballadors, encara que no pintin res. Per tant, ha sigut obrir-los la porta a comissions UGT, jo mesura, a negociar amb empreses que no pinten res, i ja sabem com estan anant de la mà amb la patronal i el govern aquests dies, aquests dos pseudosindicats, és que els podem dir sindicats, i clar, nosaltres estem totalment en contra. Nosaltres el que volem és que això sigui un permís retribuït i que les empreses paguin els seus treballadors i després no s'hagin de tornar a les hores, perquè el que no podem fer després és passar-nos a l'estatut dels treballadors pel forro i fer més de 9 hores al dia. Nosaltres estem totalment en contra i ens estem preparant per aquesta batalla que vindrà post-confinament, perquè no suposem que seran aquests 15 dies, sinó que després s'allargarà. També s'han sentit veus del govern que deien que això es filtraria, i o sigui, que es filtraven que això s'allargaria, i creiem que, bueno, que ho hem d'aturar i que serà una bona batalla. Un altre tema és tota la gent que, bueno, les ETTs han deixat tiradíssima moltíssima gent, perquè ells van fer pensió de, bueno, van trencar moltíssims, diuen que hi ha gent que uns 300.000 contractes per fi d'obra i servei, i té unes conseqüències molt greus per als treballadors d'ETTs, i és que al ser fi de contracte en missió, en plan, molts llocs productius doncs tenen un parell de xavals o tres o equips persones en ETT, i si acaben cada tal els contractes, i si no, doncs aquesta gent està en missió, se'ls han aturat els contractes en sec i no poden accedir als beneficis de prestació que s'estipulen, per exemple, en el Real Decret del 8-2020, que és el que dèiem abans, no? que automàticament les empreses i el CP accepta tot l'atur de tota la gent que ha tingut ERTOs, no? I automàticament, encara que tinguessis un dia cotitzat, tu tenies dret a atur, no? Pues la gent de TTs, per exemple, això moltíssima gent s'han vist pues realment fotuts, i se n'està parlant molt poc. Igual que els autònoms, a Catalunya es preveu que hi ha com uns 600.000 persones que treballen com a empreses, tot i que siguin persones. D'aquests 600.000 hi ha la meitat que tenen treballadors a càrrec, que en tenen entre 1 i 10, i després n'hi ha, que són la majoria, després em sembla que hi ha un petit percentatge d'un 3-5%, que en tenen més de 10, o sigui, ja són macroempreses i que estan sota la forma jurídica de l'autònom. I després hi ha els altres 300.000 autònoms que no tenen cap treballador a càrrec i que són el que nosaltres anomenem falsos autònoms, que la majoria facturen per una sola empresa, per una altra empresa, o facturen per una, dos, tres empreses, la majoria de les seves factures, la facturació d'advocat, i no deixen de ser treballadors que sota el contracte d'empresa entre empresa perden tots els seus drets. O sigui, nosaltres creiem que la implantació de l'autònom és una victòria del capitalisme neoliberal i estem totalment en contra de que això segueixi. I tota aquesta gent, clar, si estan confinats això, es poden demanar la baixa per malaltia laboral si tenen infecció, confinament obligatori, o estan cuidant a una persona amb un lligam familiar de primer grau que ho té, doncs clar, aquesta gent em sembla que cobren uns 900 euros pagant, no estan exempts de pagar la quota dels autònoms, els està quedant amb 600 i algú euros. Són molta d'aquesta gent, doncs clar, ho està passant molt malament. Després la darrera pregunta, que era futura recessió econòmica. Aviam, el primer decret del 10 de març, la situació d'incapacitat temporal similar a per baixa laboral, o sigui, és el que està dient abans. El primer decret llei que es va treure el 10 de març, el que deia és totes les persones que s'hagin de confinar, que estiguin infectades o que hagin de cuidar familiars de primer grau, passen a ser considerats baixa laboral per accident laboral o per malaltia laboral. O sigui, és com si tu et fas mal al treball. Però la lletra petita que van pactar, això ho van pactar comissions UGT, patronal i govern. La lletra petita que ningú n'ha parlat gaire és que normalment tu quan et fas mal al treball, la mútua de l'empresa, si és la Seguretat Social, la Seguretat Social, si és una mútua privada, la mútua privada i l'empresa es fan càrrec del teu salari. Però no, aquí el que van pactar és que se'n feia càrrec la Seguretat Social, diners públics. Llavors aquí és el primer error que des de CGT veiem que això és una barbaritat, que és agafar diners públics i enxufar-los al salari, o sigui, i pagar aquestes baixes als treballadors quan això se n'haurien de fer càrrec les empreses. Aquí tenim un primer apunt de com s'està buidant la caixa. Els ERTOs, el mateix. L'ERTO, nosaltres des del CGT creiem que no s'han d'aplicar ERTOs, i menys empreses que tenen beneficis multimilionaris. Empreses que potser tenen 50.000 o 100.000 euros de benefici per treballador contractat no poden assumir 2 o 3 mesos de salari dels seus treballadors. No, clar, els és molt més fàcil agafar, fotre un ERTO, tots els treballadors a l'atur, si perden un 30% del seu salari ja s'apanyaran, i nosaltres, és una altra manera, nosaltres quedem intactes, se'ns paga la producció, deixem de guanyar diners, però no en deixem de perdre. O el Barça, no? El Barça fotonero, vale que s'ha reduït el 30%, però que hem de pagar tots el 30% del salari d'aquests dels futbolistes que estan cobrant una milionada. Bueno, això és una barbaritat, i creiem que no, que les mútues i les empreses s'han de fer càrrec. Després una altra lluita sindical, que des d'aquí faig una crida a tothom, que tot i que ja la majoria dels ERTOs ja estan presentats, es pot batallar que l'empresa pagui aquest 30% de salari que perds en l'ERTO. Hi ha gent que ha guanyat golondrines, algun bars, llocs d'espectacles, o sigui, molta gent ho ha guanyat. Un altre punt, aturada la producció, aturada el consum, crisi per les dues bandes, o sigui, són dos factors que ataquen. La por també genera una aturada al consum. Això farà que la futura recessió econòmica, pues, es va dibuixant que serà greu, que serà molt ràpida i serà profunda. Què fa això? Pues tot el tema, tots els IVAs, tot el tema de compra-venda de materials, el que genera també són impostos, l'IVA, que tot això va a la caixa. La caixa quedarà tocadíssima. Quart repunt sobre tot això, la sanitat privada, per exemple, això funciona. La sanitat privada, si rep casos de la pública, té com una llista, no? L'ICS, l'Institut Català de la Salut, té com una llista de que el dia a una UCI són 900 euros, una atenció d'un metge de la privada per la pública són 35 euros, una operació de no sé què són X euros. Clar, s'està començant a enviar casos tant de coronavirus com no per descomprimir la pressió que té la sanitat pública a la privada. Si la sanitat privada, ningú ha dit com es pagarà això, tothom està donant llargues, tant a Madrid com aquí a Catalunya, tothom està donant llargues, la contrapartida econòmica, si després la patronal de la sanitat privada fa pressió i es vol cobrar com si fos una situació normal, no una situació d'excepcionalitat, serà una factura molt grossa. Això què vol dir? Privatitzar beneficis i a la que hi ha problemes, socialitzar pèrdues, que veurem el que passa. Un altre tema, no m'estendré perquè suposo que ho tractareu amb altres persones, però el tema de l'ajuda al lloguer. Tot això que van decretar ahir sobre els lloguers per fer com la traveta a aquesta vaga de lloguers que s'ha iniciat, no és ser que les finances públiques financin les famílies, els llogaters, perquè els rentistes segueixin cobrant, i si no tenen diners i si realment bueno, hi ha unes mesures, no, que has de tenir un salari molt baix, això que et paguen fins a 900 euros, tot això és passar diners públics, no? Aquestes ajudes al lloguer, que no molta gent es podrà acollir perquè són bastant restrictives, són diners públics que directament aniran als rentistes. Igual que aquests microcrèdits al 0% sense quotes ni res, que tu no veuràs aquell diner va directe al rentista, i llavors tu en 6 anys o prorrogable a 10 el que fas és aquests 2-3 mesos de lloguer que declaris en suspensió perquè no el pots pagar, se't cobren a tu. Llavors, això, tot això és diners que es xuparan de les arques públiques, que aniran aquí. Després, la caiguda de les quotes de la Seguretat Social està sent brutal, no? Abans us ho he dit, ens anem a un 26% de l'atur, ha caigut d'una forma brutal. Per que us feu una idea, ja porto com 4 punts de buidatge de les arques públiques. Punt número 5, no tenim indústria. Aquí des dels 80, al principi de l'IBEX, que ho va fer precisament Felipe González i el seu govern del PSOE a mitjans dels 80, finals dels 80, va començar un procés de desindustrialització de l'estat espanyol i en particularment de Catalunya, no? Per el tema també de les lluites sindicals que hi havia. Llavors, bueno, va començar la globalització, deslocalització, portar el sistema productiu a altres països on la mà d'obra és molt més barata, on els controls ecològics del medi ambient són molt més laxos, baixada dels costos, i per tant és el transport una cosa que s'està augmentant a sac, el petroli barato, pam. No tenim, què ens trobem ara? Que no tenim indústria que pugui generar els béns de primera necessitat, i depenem de Xina, que Xina està fotent una pujada dels preus de l'hòstia. Les mascaretes, les FFP2, aquestes que la CGT està comprant, costaven 80 cèntims. L'altre dia costaven, ja van pujar a 1,50 euros. I ara el govern xinès ha fet un protocol que en el fons està bé, de certificar la qualitat de material, i clar, per passar això les empreses han dit i han pujat a 3,50 euros les mascaretes. O sigui, han pujat una barbaritat, un 400%, t'ho dic així a ojo, però de 80 cèntims a 1,50 euros i d'1,50 euros a 3 euros i pico. Vull dir, clar, ens fotrà una clatellada, no hi haurà, al no haver-hi indústria no podem produir moltes coses, caiguda de les exportacions i augment de les importacions, que tot això són diners que se'n van fora, per tant, clatellota d'això. Clar, tot això què suposa? Deute públic, atur, un munt d'ajudes, l'IBEX, les grans patronals, la sanitat, això, els grans tenedors, els grans propietaris de pisos i de terres, no se'ls toca per res, el deute públic augmenta d'una forma, i clar, què passa? La Unió Europea, aquell projecte tan engrescador que el criticava era un boig, ens ha tret la sobirania monetària, ens ha tret la sobirania econòmica, i aquí qui imprimeix els bitllets és el BCE. Ara no pot dir fàbrica de moneda de timbre, vinga, fotos a imprimir euros, perquè es fa via banc i via Banc Central Europeu. Aleshores, el deute públic augmentarà i vamos, jo no vull ser més pessimista del que la situació està mostrant, però és evident que vindrà una crisi que serà profunda i que serà ràpida. Ara, el que passa és que, no diré tòpics, però el tòpic de les crisis són una oportunitat, no? Pues, jo crec que aquí el dilema serà veure com en sortim, des de els moviments socials, els moviments populars, el sindicalisme, l'anticapitalisme en general, arreu de l'estat espanyol i català. Jo crec que estem molt més madurs que el 2008. És veritat que no tenim una força com per doblegar el govern, i l'evidència és que, tot i que és el govern més progressista del món, el PSOE està mostrant molta afinitat amb l'IBEX, molta afinitat amb les patronals. Sap que no pot jugar la carta molt forta, perquè si no els altres desestabilitzen més aquest govern, que jo crec que es desestabilitzarà i que caurà, i que tornarà a vindre un govern fort de dretes neoliberal. Aleshores hem de jugar molt bé les cartes, i és de, no, és que l'error no ha estat aquesta esquerra, sinó és que aquesta esquerra no és esquerra, aquesta esquerra és IBEX, i aquesta partida la jugaran la dreta de Vox i la jugaran altres populismes. Aleshores nosaltres tenim que jugar molt bé aquesta carta, tenim que poder parlar de sobirania econòmica, tenim que poder parlar de repartiment de riquesa, de repartiment del treball, d'enfocar l'economia no a beneficis, no al benefici a curt termini ràpid i al màxim, sinó a les necessitats de la població i el benestar de la població. S'ha de tornar a valorar el públic per sobre, el que s'ha constatat és que la sanitat privada i el desmantellament de la sanitat pública és un desastre quan venen tragèdies, i preparem-nos que en poden venir més, o que aquest virus pot allargar, no? Estan parlant de gent que igual l'octubre hi hauria un reforç del virus de gent que no l'ha passat, o d'una mutació, o sigui, pot anar per llarg. Aleshores, jo crec que hem de començar a parlar de coses serioses, que ho hem de fer de forma seriosa, que els nostres economistes tenen que començar a parlar d'altres sortides de la crisi, que no sigui austeritat, deute i reforç, no? Que ja no és ni keynesianisme, perquè el que estan fent és reforçar a l'IBEX i les grans empreses, com que aquestes són les generadores de riquesa, quan la riquesa és la que genera és el treball. I bueno, no, potser m'estic accedent massa, però crec que és evident que la sortida ha de ser una unitat de l'esquerra anticapitalista, i que tot sortir de la Unió Europea i començar a guanyar sobirania econòmica i repartiment del treball, perquè si no estem cardats, i aquesta crisi la tornarem a pagar nosaltres. Espero que us hagi servit, i res, moltes gràcies per venir a buscar-nos a la CGT de Catalunya, i força Ràdio Contrabanda. Una salutació. Salut.